Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia amb una mica més de sol. La tramuntana encara podrà bufar moderada, però la seva força l'irà perdent mica en mica.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Hola, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 11 de gener del 2022. Avui torna l'anticicló, tindrem sol i temperatures a l'alça amb temperatures de fins a 15 graus. Això es mantindrà durant tota la setmana. Ara tenim 7 graus a Palafrugell, 8 graus a Torroella i 7 a Palamós. Avui al Supermatí volem respostes. Avui tindrem amb nosaltres el regidor d'Obra Pública de Palafrugell, el senyor Lluís Ros, perquè ens expliqui o perquè respongui a les queixes dels paradistes del mercat de Palafrugell. Ahir parlàvem amb ells, vam explicar-vos la manifestació que van fer en directe a la plaça de sobre del mercat per protestar contra les obres que es fan en aquella plaça i que suposen eliminar l'aparcament d'aquell del qual es nodreixen molts dels paradistes, perquè realment és un punt on la gent va aparcar per després baixar un segon al mercat i després marxar, o persones amb mobilitat reduïda que s'acosten a comprar al mercat en cotxe i que van fins allà per després, per baixar un segon a comprar, no? Doncs avui volem respostes, volem saber què en diuen de les queixes dels paradistes que s'han fet les obres sense consultar-los i que no s'ha tingut en compte la seva opinió. Avui voldrem explicar i volem preguntar-li per què s'ha fet aquest procés, tot aquest procés, sense comptar amb els paradistes, o almenys això és el que ells denuncien. Avui també us explicarem que Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols tindran el preu del lloguer congelat, o limitat, més ben dit, per la llei de contenció de l'habitatge. Es considera que aquests municipis són mercats tensos, perquè la mitjana del preu del lloguer està pujant molt. I també explicarem que han instal·lat uns... Això s'ha d'explicar bé i ho explicarem molt bé avui la Maria Alzina. S'ha instal·lat un dispositiu de radioseguiment a dos exemplars de duc del Baix Empordà. És un animal, el duc, un au, que realment n'hem parlat molt sovint perquè sovinteja aquí a casa nostra i a més està en força perill, sobretot per la realitat de les línies elèctriques. Hi ha molts ducs que moren per culpa de les línies elèctriques i ara hem sabut que s'instal·laran un dispositiu de radioseguiment a dos exemplars de duc al Baix Empordà per... registrar i per registrar les dades que ajudin a millorar la seva preservació. I en esports, avui també farem un repàs de les últimes notícies esportives que ens ha deixat el Baix Empordà. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà. Avui a la redacció d'informatius de Ràdio Capital, en Sergi Villena, l'Anna Salvador, la Maria Alzina i l'Àlex Cordón. Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
Els paradistes de Palafrugell entreguen més de 1.000 signatures en contra de les obres de la plaça Priorat Santana, que denuncien que suposen la desaparició d'una quarantena de places d'aparcament. Els paradistes es van manifestar ahir contra aquestes obres.
Decenes de persones es van manifestar ahir a les 8 del matí a la plaça Priorat Santana de Palafrugell per protestar contra l'inici de les obres de remodelació d'aquest punt del poble. I vam poder parlar amb Jordi Robau, portaveu dels paradistes.
La llei de contenció de l'habitatge s'aplicarà a Palafrugell i a Sant Feliu de Guíxols.
Això es deu a que es consideren àrea de mercat tens pel creixement de la mitjana del preu dels lloguers. Aquesta llei farà que els lloguers en aquests municipis no puguin superar el preu de referència marcat per la Generalitat. Des de la Cambra de Propietat Urbana de Girona consideren que no és una mesura adient, mentre que des dels municipis es té una visió més positiva.
Instal·len un dispositiu de radioseguiment a dos exemplars de duc del Baix Empordà.
Birding Natura i Endesa han marcat i alliberat recentment dos exemplars de duc al Baix Empordà. Aquests dos ducs se sumen al projecte de protecció de la biodiversitat. A través d'aquesta geolocalització es vol observar el comportament d'aquesta espècie i registrar dades i informació que ajudin a millorar la seva preservació.
I encara en l'àmbit animal, Begú comença una nova campanya d'esterilització de gats domèstics.
Per participar a la campanya, les persones interessades han de realitzar una preinscripció el 18 de gener de 4 a 7 de la tarda a l'espai Mas d'en Pinc. I posteriorment hauran de concertar cita amb la clínica veterinària. Ho impulsa l'associació Progat Begú Esclanyà amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Begú.
La Bisbal estrena 2.000 deixalleries per la gestió de petits residus.
Des de mitjans del mes de desembre, la ciutadania de la Bisbal d'Empordà disposa de 2 mini deixalleries per a dipositar-hi petits residus que no són objecte de recollida selectiva. A l'informatiu us expliquem on estan ubicades i què s'hi pot dipositar.
I amb en Sergi Villena comencem el repàs dels esports. Després de l'aturada de la majoria de competicions esportives durant les festes del Nadal, aquests dies ens han portat notícies relacionades amb la represa de moltes d'aquestes activitats.
Doncs sí, en àmbit comarcal, el Costa Brava i el Palamós en futbol o el Club Hoquei Palafrugell en hoquei patins han tornat a escena amb resultats poc edificants pel que fa a la seva classificació actual. Ara el repassem, esmentant també que la tenista begurenca Paula Badosa ha començat amb bon peu la seva participació en el torneig de Sydney previ a la disputa de l'Open d'Austràlia la setmana vinent.
I notícies culturals. Els Gramophone All-Star començaran, encetaran aquest cap de setmana el Festival Internacional d'Hivern del Teatre Mundial de la Bisbal.
Aquest dissabte arrenca una edició hivernal del Festival Internacional al Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà amb dos únics assalts, de Gramophone All-Stars Big Band el 15 de gener i Massoni el 5 de febrer.
Tenim moltes ganes d'aquest festival internacional, en aquest cas del Teatre Mundial de la Bisbal, i també tenim ganes de repassar notícies que estan passant arreu del món a aquesta hora. Quan són les 6 i 7 minuts, amb una notícia d'última hora, que s'ha mort David Sassoli, el president del Parlament Europeu, als 65 anys. Va patir una pneumonia al setembre i el van ingressar fa 15 dies per complicacions en el sistema immunitari. La notícia la dona a Twitter el seu portaveu, Roberto Culio, que ha detallat que ha mort poc després de l'una de la matinada al centre de referència en oncologia de Viano, al nord d'Itàlia. Més de 2.200 estan de baixa als centres públics, a les escoles públiques, durant la tornada a l'escola en plena sisena onada de la pandèmia. Ahir es va reprendre el curs escolar i ho va fer amb aquesta xifra aproximada, perquè les dades que dona Educació són una mica complicades d'analitzar, però hi ha 2.088 mestres i professors de baixa entre els docents de l'escola pública. Per tant, se sumen 1.500 d'ahir, 500 de divendres. Tots aquests mestres de baixa ja tenen substitut. Tenen, que s'han anat nomenant els últims dies, i de fet Salut anirà nomenant substituts dia a dia de forma excepcional aquests dies per poder fer front a la onada de baixes que ja es preveu que hi haurà a les escoles per tots els contagis que hi ha hagut durant el Nadal. Esperem, però, que realment haguem arribat al pic de la pandèmia i que a partir d'ara els casos comencin a baixar. Per cert, que Pedro Sánchez anuncia que regularà els preus dels testos d'antígens, però no concreta com. El president del govern espanyol també va anunciar en una entrevista que compraran més de 300.000 dosis dels antivirals de Pfizer. I dues persones moren en una barraca de Montcada i Reixac després d'encendre un foc per escalfar-se. Els Mossos expliquen que no hi ha signes de violència i tot apunta a una intoxicació per manca de ventilació. Molt bé, doncs aquestes són les notícies amb què us heu de despertar avui. Si esteu al cotxe, si esteu acabant-vos de llevar, si ens esteu escoltant pel carrer, això és el que havíeu de saber. Ara us ho ampliarem. I de seguida, com dèiem, parlarem amb en Lluís Ros, que és el regidor d'Obra Pública, perquè ens expliqui els motius d'aquestes queixes dels paradistes del mercat de Palafrugell, perquè ens expliqui per què, segons denuncien, no els van consultar per aquestes obres i si realment ara es plantegen, després de les queixes, doncs, fer alguna modificació en aquest projecte d'obres. Són les 8:09, ara a les 8:09, ara és el moment de la previsió del temps. Avui amb en Marc Vila. Marc, bon dia.
Bon dia.
De la pluja d'ahir passem al sol, perquè realment avui s'espera un dia bastant assolellat. Quins són els detalls de la previsió d'avui?
El temps plujós que ahir dilluns va marcar la jornada baix empordanesa fins al migdia donarà pas a un dia més assolellat i amb tramuntana moderada, que anirà perdent la seva força i, mica en mica, obrirà portes a un nou episodi d'estabilitat anticiclònica. El fet que avui la tramuntana fluixi i guanyi terreny al sol suposarà que la temperatura mínima pugui baixar més i la màxima pugui pujar més. I anirem dels 2 graus mínims a la comarca als quasi 15 al migdia. La sensació de benestar tèrmic serà més agradable que ahir i tindrem un dia en general més benèvol. En dies propers tornarem a la batuta de l'anticicló, que dominarà tot el territori europeu, i tornarem a les jornades de morança de dies amb nits fredes, amb boires i temperatures baixes.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Per cert, que acabo de llegir les previsions informatives d'avui, i avui ve la casualitat que el govern alternatiu del PSC, sabeu que Salvador Illa va muntar un govern alternatiu per poder fer oposició al govern de Pere Aragonès, doncs avui a les 11 el govern alternatiu del PSC es reuneix a S'Agaró. Han anat a buscar un lloc maco. Avui el comentari del dia, quan són les 8 i 10 minuts, el supermatí de Ràdio Capital ens l'envia l'escriptor Adrià Pujol.
Molt bon dia, oients de Ràdio Capital. El meu comentari d'avui, com podeu notar per la meva veu, el gravo caminant. I per què el gravo caminant? Perquè vinc de deixar la petita a col·legi. Vinc de deixar la meva filla petita a col·legi. I d'aquí ve el comentari de dir, Catalunya, oients de Ràdio Capital, els que teniu criaturam, que teniu mainada a primària i fins i tot a secundària, Avui és el vostre dia. Avui tornem a l'escola, després de molts dies de vacances, que al final jo crec que les famílies ja no sabíem on posar-nos, a dins de les cases, una a cada punta, massa dies junts. Evidentment tot això és broma, però comencen les vacances de la classe treballadora, dels pares i mares que avui han pogut deixar, com jo, els nens a col·legi, els grans han anat sols però ja són a secundària, i ara tots a resar a Déu Nostre Senyor perquè no s'infecti ningú i no ens els atornin aquesta mateixa tarda. Vinga, que vagi bé, bon dia.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia ens ve de gust escoltar una de les possibles representants d'Espanya a Eurovisió. És Rigoberta Bandini amb el seu Ai Mama.
Tu que has sangrado tantos meses de tu vida, de empezar soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame.
Tanto miedo nuestras tetas.
Aquí a Ràdio Capital tenim una nova mamà que li agrada molt la Rigoberta Bandini i doncs aquesta cançó, i avui el Supermatí doncs els dediquem a la mamà i al papà.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Teniu monedes d'or, de plata o de col·lecció? Soler i Llach som una casa de subhastes especialitzada en monedes, segells, cartells i llibres importants. Si voleu taxar algun objecte, no dubteu a visitar la nostra web soleillach.com o bé truqueu-nos al 93 201 87 33.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts hi ha el mercat setmanal a l'Avinguda Europa de Pals de 8 del matí a 1 del migdia. Fruita, verdura, roba, sabates, mercat general... Vine a descobrir-lo.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Desenes de persones es van manifestar ahir a les 8 del matí a la plaça Priorat Santana de Palafrugell per protestar contra l'inici de les obres de remodelació d'aquest punt del poble. Una remodelació que suposarà eliminar una quarantena d'espais d'aparcament de cotxes en aquesta plaça. El portaveu dels paradistes, Jordi Rubau, va passar pel Supermatí de Ràdio Capital per explicar-nos què és el per què protestaven. Àlex Cordón.
Els paradistes del Mercat Municipal de Palafrugell van convocar la protesta perquè consideren que la precipitació d'aquestes obres els perjudicarà perquè molts clients utilitzaven aquest aparcament per baixar al mercat a comprar. I això ho va criticar Jordi Robau.
Per nosaltres és molt important i és vital aquestes places perquè permeten que gent amb mobilitat reduïda o clients que venen a fer la compra setmanal de molta càrrega o venen així en plan ràpid puguin parar un moment, fer les compres i marxar. Més enllà del pàrquing de Can Màrio, que és pàrquing privat i és un pàrquing de llarga estada. Per tant, ens preocupa molt que aquests clients, aquests usuaris del centre del poble o del centre comercial, puguin anar cap a un extraradi que serà molt més fàcil arribar-hi i aparcar-hi.
Rubau també va criticar que l'Ajuntament ha impulsat les obres de forma unilateral, sense tenir en compte les persones afectades. L'Ajuntament no ha donat cap alternativa als paradistes i, segons Rubau, només els hi han dit que intentarà arribar a un acord amb el pàrquing de Can Màrio per establir uns minuts d'estacionament gratuït. Tot i que això, els afectats ho veuen molt improbable.
Nosaltres ens ha vingut molt de sorpresa perquè no en cap moment se'ns ha ni consultat a l'Associació del Mercat ni al centre del poble. Llavors, l'única solució que ens han donat, que no és solució, és que pactaran amb el pàrquing de Can Màrio una mitja hora gratuïta, però bueno, tots sabem que Palafrugell té un litigi important amb el pàrquing de Can Màrio, per tant és molt difícil que arribin a un acord. Mm. A més, el pàrquing de Can Màrio té un problema de capacitat, no? Que els caps de setmana queda col·lapsat i a l'estiu ja ni en parlem.
Per últim, Jordi Robau va afirmar que l'aparcament de l'església no invitava a anar-hi, però que es podia solucionar amb una remodelació per canviar el seu aspecte, encara que fos un projecte a fer d'aquí uns anys.
Bé, o sigui, nosaltres ja estem d'acord que aquesta plaça és un nyap, és molt lletja i no invita a venir. El que passa és que, bueno, hem de trobar una solució, i una solució ràpida i fàcil, perquè sigui un rentat de cara, creiem que no és la solució. Per tant, s'hauria de fer un projecte ben fet. Si no ho podem fer ara, no passa res, es pot fer d'aquí 3 o 4 anys, ja no ve d'aquí, ja fa molts anys que portem aquesta plaça de Esporta de Corcoll, però una cosa seriosa i comptant amb els agents que formem part del dia a dia del centre del poble, perquè és molt fàcil des d'un despatx dir, mira, farem aquesta plaça i quedarà molt bonic, clar. Això em sembla perfecte, però esclar, aquestes places de pàrquing d'algun lloc les hem de...
El PSC de Palafrugell també s'ha posicionat, oi?
El cap de l'oposició a l'Ajuntament de Palafrugell, Juli Fernández, considera molt lamentable que el govern no escolti els afectats abans de planificar les obres a la plaça del Priorat de Santa Anna. En aquest sentit, el grup del PSC ja ha manifestat en diverses ocasions i amb diverses iniciatives el seu desacord amb el projecte, ja que perjudica les possibilitats d'aparcament i el funcionament diari del mercat. El PSC considera que no es pot fer l'actuació sense contemplar prèviament l'increment de places d'aparcament al centre del poble. De fet, Juli Fernández creu que l'única alternativa per dotar el centre del poble amb més places d'aparcament seria afrontar una nova planta a l'actual aparcament del Casal Popular. Juli Fernández també denuncia que el govern fa temps que està instal·lat en la mentida permanent, ja que sempre han manifestat que han tingut reunions amb els afectats i han buscat el consens, i ara s'ha vist que és mentida.
Senyor Lluís Ros, regidor d'Obra Pública de Palafrugell, bon dia.
Bon dia.
Li va sorprendre aquesta manifestació d'ahir dels paradistes al mercat?
Bueno, sí, perquè no és habitual que el mateix dia que comencéssim les obres fessin aquesta manifestació. Quan, si haguéssim volgut dialogar amb algun tema, doncs, a veure, sempre l'Ajuntament, tant l'alcalde com en aquest cas jo, com a regidor d'Obra Pública, tenim la porta oberta a tothom i en podem anar a parlar.
Vostès van explicar aquest projecte als paradistes del mercat?
Bueno, a veure, nosaltres, això és un projecte que ja els tres partits que formem part del govern, ja l'any 2019 ens vam posar d'acord que aquesta plaça necessitava un arranjament. A partir d'aquí, vull dir, n'hem parlat, jo n'he parlat diferents vegades, perquè periòdicament a Ràdio Palafrugell me truquen per parlar d'obres i tal. Recordo molt bé que aquesta primavera vaig fer una extensa explicació d'aquestes obres. A partir d'aquí, alguna altra vegada que he anat, n'hem tornat a parlar. I el mes de desembre, principis de desembre, policia va parlar directament amb els paradistes explicant-los que canviaria la circulació, l'aparcament i ja em diria la càrrega i descàrrega. Per el dia 22 de desembre jo vaig demanar de fer una altra reunió, siguent-hi jo present, junt amb policia, per reforçar tot això de què estem parlant, no? Escolta, càrrega i descàrrega i l'aparcament. Van dir que ja estaven enterats per la primera reunió que vam fer amb policia i que, per tant, no calia.
Però no es va fer una reunió per demanar l'opinió?
No, a veure, estem parlant d'un aparcament públic, estem parlant d'un d'allò al centre. El que sí s'ha fet sempre, i treballant amb aquesta idea que portem des de que vam decidir actuar sobre aquesta plaça, el que hem fet és, primer de tot, crear aparcaments nous, perquè no ens trobem col·lapsats dintre el poble. I explicaré, el primer que vam fer va ser l'any passat, en el costat del Col·legi Barcelona Mates, van fer un aparcament per 70 i escaig de places, perquè pensem que el carrer Pals, baixar el carrer Pals fins al carrer Estret, són 4-5 minuts a peu, no són més. En aquests moments estem fent un altre aparcament al carrer Manufactures cantonada Garriga, perquè ens entenguem al costat de l'Escola de Música, i baixar pel carrer Garriga a la plaça Can Màrius són 3 minuts. Llavors, el problema que ells ara vaig sentir que es queixaven, diu, però aquesta gent que tenen mobilitat reduïda, que tenen algun problema físic, venien allà, aparcaven a la plaça i venien. Això també hi vàrem pensar. I el que hem fet és que l'aparcament de davant de Can Màrio, la distància més o menys és la mateixa respecte al mercat, doncs allà hem parlat ja amb Dornier i a partir de dilluns que ve els usuaris que vagin tant al mercat com a qualsevol botiga del centre tenen 30 minuts gratuïts. A més, també estem treballant a que el casal, tot l'aparcament del casal, que l'hivern quan és gratuït està sempre ple, i en canvi l'estiu sempre s'obren places, doncs que una part la faríem zona blava, també amb aquesta, amb aquest, la gratuïtat d'aquests 30 minuts, que diguem.
Llavors, l'aparcament anterior que ha dit, l'aparcament és l'aparcament de Can Màrio?
Sí.
És aquest el que, és, el que hi haurà aquest acord amb la concessionària, perquè els paraistes no, tenien, sí, no les tenien sí. Totes?
Sí, sí, ja hi ha aquest acord i a partir de dilluns funcionarà així.
A partir de dilluns qui vagi, es podrà, hi haurà mitja hora gratuïta?
Qui vagi a comprar tant al mercat com a les botigues del centre tindrà mitja hora gratuïta.
Després hi havia l'aparcament del Capravo, de l'antic Capravo, que s'havia adquirit però que no s'ha pogut posar en marxa. Això quan s'espera que pugui... Perquè això era un centenar de places, si no m'equivoco.
Sí, això és un altre tema que també quan treballàvem ja amb aquest, per solucionar tot el tema del centre, per fer el canvi, diguéssim, no? Perquè si allà, ara exactament no recordo si hi ha 25 places d'aparcament, perquè la càrrega es carrega, hem de recordar que la continuem mantinguent, no? O sigui, els periodistes en aquella plaça tindran la càrrega i descàrrega per les seves furgonetes. Llavors, els cotxes particulars també van, o sigui, van tantejar diversos puestos, com he explicat, aquests dos aparcaments que un ja està fet, que l'altre l'estem fent, i aquí es va parlar en Caprabo per poder fer això. Però resulta que l'aparcament, aquest soterrat, no reuneix les condicions que hauria de tenir. Llavors, aquí hi ha uns gastos a fer, i hem estat parlant amb l'empresa i l'Ajuntament a veure com ho portem a terme d'això.
I aquestes males condicions de l'aparcament les van veure després de comprar-lo?
Bueno, sí, sí. O sigui, després, no, nosaltres no hem comprat res, eh? O sigui, el que vam fer és parlar amb l'entitat perquè poguéssim arribar a una... I llavors van detectar els tècnics que faltaven una sèrie de coses que un particular sí pot aparcar, però per ser un aparcament públic necessita una sèrie de condicionants.
Val. Per tant, s'ha fet una despesa, no? Això sí que s'ha fet, no s'ha comprat, però s'ha fet una despesa per l'acord aquest.
Es va fer un lloguer previ, que es va pagar uns mesos o un temps abans i ja està, no s'ha fet res més.
Però llavors, clar, són ho dic perquè també és un aparcament, una font d'aparcament claríssima pel centre i pel mercat. Són problemes tècnics d'aquest aparcament del Capravo que es podran resoldre aviat o que caldrà tot un procés més llarg d'obra pública?
Això ja està a mans dels tècnics, però és un tema tècnic de legalitat que hi ha per ser un aparcament obert al públic. Evidentment que allà poden entrar i sortir cotxes i els mateixos particulars, els que tenen plaça en allà comprada, doncs hi entren i aparquen. Ara bé, per ser un aparcament públic, doncs ha de reunir unes altres condicions, és a dir, que els tècnics hi treballen, i veurem a veure quina entesa hi ha, la despesa que s'ha de fer, a qui tocarà, en fi, de moment està... El que hem fet és davant de que se'ns anava tirant el temps a sobre, és actuar, tal com he explicat, amb Dornier, perquè aquests aparcaments extraradi, per dir-ho d'alguna manera, que tampoc són tan llunyans, aquests ja hi hem volgut anar treballant, és voluntat nostra, perquè, com heu vist, durant fa temps ja que estem treballant en la pacificació del centre del poble, no? S'han fet carrers en plataforma única, hem treballat en aquest sentit i s'han fet aquests aparcaments. Però al mateix temps, doncs, què volíem? Volíem que Capravo fos aquest pàrquing més cèntric encara. Més cèntric. Però no n'hi ha prou amb això, perquè ahir jo crec que recordar que el que es queixaven els paradistes era sobretot d'aquesta gent amb mobilitat reduïda que diu que aparcaven allà i compraven i sortien. A veure, tampoc tenien unes places, o sigui, no tenien la seguretat d'arribar allà i aparcar, perquè eren poques places, moltes vegades era ple, i no tenia la seguretat d'aparcar. L'aparcament de Can Màrio, normalment, sempre hi ha puesto, i tenen això, tenen aquest vale gratuït de mitja hora, i a més, tinc de recordar que aquesta plaça del Priorat Santana era zona blava, vull dir que també es pagava.
Li vull preguntar, per tant, per les característiques que tindrà aquesta remodelació, perquè és evident que mentre durin les obres, que si no m'equivoco ja han començat, no? Van començar ahir era el dia de previsió d'inici d'aquestes obres.
Ahir, per el temps que feien, no varen poder venir amb la pluja, però avui sí.
Val. les obres, és evident que mentre durin les obres no hi haurà, hi haurà zero places d'aparcament, però com serà aquesta plaça un cop s'hagin acabat aquestes obres? Hi haurà algun espai d'aparcament?
Hi haurà la càrrega i descàrrega pels paradistes.
Val.
Ara mateix hi ha unes places d'aparcament per càrrega i descàrrega, sí. No? Aquestes places continuaran sent exactament igual. O sigui, el que es treu és l'aparcament públic. L'aparcament públic es treu, però es compensa amb això altre, perquè la gent que vulgui anar a comprar al centre, ja no parlo del mercat, parlo del centre, té aquesta opció, té l'opció d'anar a Caprabo i tindrà l'opció d'anar al Casal i, perquè no es trobi col·lapsat com passen els mesos d'hivern, perquè és gratuït, doncs farem una part de zona blava i serà més rotatori tot l'aparcament i també tindran aquests minuts gratuïts.
I compto que a l'estiu també hi haurà els minuts gratuïts.
Bueno, l'estiu ja és zona blava, i tant. Va. Els minuts gratuïts hi seran tot l'any.
Sí.
Ara jo parlo de l'hivern, perquè l'hivern és gratuït i és molt difícil trobar-hi aparcament al Casal. Sempre està ple, sigui gratuït.
Digui'ns nosaltres això... que anem a aparcar allà per anar cap al nostre estudi. Vull dir que sí, ho tenim claríssim.
Sí, sí, sí.
Doncs, clar, la qüestió és aquesta. El que una de les principals queixes dels paradistes ahir era que... que molt bé, que és evident que sí, que s'ha de reformar aquesta plaça, perquè realment és un nyap, qualsevol qui passi, ara mateix, doncs, no convid, vull dir, és una plaça que no, realment no és digna d'un poble com Palafrugell, del centre, i per tant s'havien de fer obres, això és el que deien els paradistes, però, sí. Clar, ells reclamaven haver estat més en compte, i què hi respon? Demanaven que se'ls hagués tingut més presents i que se'ls hagués consultat.
A veure, repeteixo el mateix. O sigui, nosaltres les previsions les hem fet. Crec que canviar la plaça Priorat per l'aparcament de Can Màrio no és cap drama. Vull dir, estem parlant de pràcticament a un costat de Pi Margall o a l'altre costat de Pi Margall. Nosaltres hem fet tots els deures amb aquest tema. Vull dir que hem fet tot el possible. Ja dic que la policia els va informar. I, a més, jo, el dia 22, junt amb policia, havia de fer una reunió amb ells. Varen dir que ja estaven assabentats i que no calia. Llavors, vull dir, repeteixo que nosaltres sempre hem dit les portes obertes, tant l'alcalde com el regidor de l'ITEP, que és el que és responsable directe del mercat, com jo, com a responsable d'obres, hem tingut sempre la porta oberta i hem rebut sempre a tothom que calgui. Si ells haguessin tingut algun interès, hi podíem haver vingut, i podíem haver parlat i els haguéssim explicat tot tal com funcionava.
Perquè això, com deia, aquest aparcament gratuït de la plaça Can Màrio estarà actiu a partir de dilluns que ve, mitja hora. A dalt hi havia, a la plaça hi havia una quarantena de places d'aparcament. Quantes n'hi havia?
Si es treu la càrrega i descàrrega, no sé, jo calculo que com a molt eren 25 cotxes com a molt.
Molt bé. I en aquest aparcament de Can Màrio quants hi caben? Perquè no hi he entrat mai, jo.
Home, és gran, l'aparcament de Can Màrio és molt gran i precisament Dornier són les coses que sempre havien comentat, siguin un aparcament cèntric, bueno, que sempre no era mai ple, mai ple. La gent és una mica reticent a entrar en un puesto de pagament i no era mai ple. Això ho hem vist en molt de puestos, perquè hi ha llocs que són zones blaues, a veure si el cotxe es donen voltes, a veure si al voltant de la zona blaua troba un puesto. O sigui, jo entenc que en el poble encara pagar costa una mica. Si agafem el cotxe i anem a Girona, anem de dret a un aparcament i s'ha acabat el tema. En un poble, i més si és el teu poble, costa una mica d'entrar a un puesto i pagar. Això ho entenc. Però, per això mateix, hem fet això, aquesta mitja hora gratuïta. Per tant, sé que me diran, home, en mitja hora no es pot anar a comprar. Bueno, hi ha coses que sí, coses que no, però estem parlant de que si en comptes de mitja hora estan una hora, són uns cèntims, no parlo ni d'euros, uns cèntims que pagaran de més.
La tarifa de l'aparcament és similar a la de zona blava?
Crec que sí. Ara, això és un tema que desconec, però no hi ha gaire diferència la zona blava amb l'aparcament.
Per tant, la tarifa, el que acabarà pagant algú que vagi a aparcar a Can Màrio i a la zona blava de l'aparcament que hi havia a la plaça serà similar.
A veure, si, per exemple, posem una suposició de que hi ha una persona que va al mercat i està una hora comprant. Mitja hora gratuïta, més el que pagui l'aparcament, li surt més barat que una hora a zona blava.
Doncs, regidor d'Obra Pública de Palafrugell, gràcies per passar avui per... Perquè, bueno, no li he preguntat perquè ja ho he donat per fet en el to de la conversa. Després de les protestes no s'han plantejat en cap moment ni aturar les obres ni fer-hi alguna reformulació.
No, 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 això continua igual, i el divendres, o sigui, vam demanar una reunió, el divendres tindrem una reunió amb els periodistes i els explicarem a fons tal com va tot.
Perquè ahir van anunciar...
Mai tanquem una porta de dir, no, nosaltres som absolutistes, volem això, volem allò. Els ensenyem el projecte, perquè, a veure, una de les altres coses que és un projecte d'una plaça que, per explicar-ho una mica més complet, nosaltres, per exemple, quan fem un carrer, què fem? Quan obrim un carrer, sempre citem en els propietaris d'aquell carrer i en parlem per evitar qualsevol problema. Per posar un exemple, obrim un carrer i hi ha un propietari que diu, és que jo tinc caldera de gasoll, igual estaria a carregar el gasoll mentre estigueu fent les obres. No, vale, i els donem la solució, busquem solucions per qualsevol tema que hi hagi amb els propietaris d'aquest carrer. En aquest cas, és una plaça que propietaris directes en allà no n'hi ha, perquè una és tota l'església, el carrer Verge Maria queda fora de l'àmbit, i a l'altre costat hi ha al darrere d'uns pisos que tampoc tenen cap accés allà. Uh-huh. I el mercat és un edifici municipal que té uns usuaris, però són uns usuaris. Llavors, l'obra en si no se l'hauria explicat en allà, i això sí que poden venir. Bueno, vindran el divendres, els explicarem l'obra, com es fa exactament el projecte, com acaba, i si fan una aportació que es considera oportuna, doncs no descarto que es pugui fer alguna cosa. Però no per això tornaran a aparcar els fetges allà.
Regidor d'Obra Pública de Palafrugell, Lluís Ros, gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
Que faltaria més, gràcies a vosaltres.
Que tingui molt bon dia.
Igualment, bon dia.
Tenim altres notícies avui aquí al Supermatí de Ràdio Capital i una d'elles fa referència també a Palafrugell i a Sant Feliu de Guíxols, perquè ens parla de la llei de l'habitatge, de Palafrugell de Catalunya, que limita el lloguer en diversos punts més tensos a nivell de mercat, no? on més puja el preu del lloguer. Doncs bé, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols se'ls hi aplicarà aquesta llei de contenció de rendes. Això vol dir que es regularà el preu dels lloguers als municipis després que siguin declarats àrees de mercat d'habitatge tens.
Exacte, durant els propers 5 anys els nous contractes de lloguers no podran superar el preu de referència marcat per la Generalitat. Per tal que un municipi sigui considerat àrea de mercat tens, cal que la mitjana del preu dels lloguers creixi de manera sostinguda i superior a la mitjana de Catalunya, o que la mitjana de preu superi el 30% de la renda mitjana de les persones menors de 35 anys, entre altres possibles supòsits. Ho explica Josep Savalls, regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Guíxols. El regidor assegura que va ser el ple municipal de l'Ajuntament qui ha demanat que Sant Feliu torni a incloure's en aquesta llei.
Qualifiquen els diferents municipis que tenen dificultats en facilitar l'accés a l'habitatge en els ciutadans, i Sant Feliu en aquest cas doncs, ja en formava part fins al setembre del 2021. Després, quan es va produir la revisió dels diferents municipis als quals se'ls renovava aquesta condició a Sant Feliu, per un problema en la tramitació en va quedar exclòs, i ara doncs, a petició del ple municipal i des de l'àrea d'habitatge s'ha fet les gestions oportunes per tal de que des d'aquest 29 de desembre en torni a formar part.
A part de Sant Feliu i Palafrugell, l'Agència d'Habitatge de Catalunya també inclou Llagostera i Olot a la llista, afegint-se a Blanes, Figueres, Girona i Salt, que van ser declarats el passat setembre. La Cambra de Propietat de Girona considera que aquesta mesura no és adient. Asseguren que es pot desincentivar les inversions en habitatges de lloguer i causar una major escassetat. Tot i això, des de l'Ajuntament de Sant Feliu es mostren satisfets amb la llei i celebren que la petició del ple hagi tirat endavant.
Sí que, escoltant doncs, a totes les parts, hem tingut reunions amb diferents professionals del sector, i alguns APIs també ens havien indicat que aquesta norma el que havia fet era incrementar els preus a la zona alta de la ciutat, a la zona de Vilartagues. En qualsevol cas, donem aquesta normativa com a bona i donem com aquesta aprovació que el ple doncs, va aprovar per unanimitat fer aquesta petició, i que la nostra sol·licitud doncs, ha vingut aprovada des de l'habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Aquí, Anna, hi ha un altre punt de vista. Què hi diu el Sindicat d'Habitatge de Sant Feliu?
Doncs tant el Sindicat d'Habitatge de Sant Feliu de Guíxols com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca del municipi troben que és un pas endavant. Tot i això, remarquen que no és suficient i que fan falta més accions. Així ho explica un portaveu del Sindicat d'Habitatge a Ràdio Capital.
Considerem positiva la llei, però tot així insuficient, ja que els índexs de preu de lloguer que estableix segueixen sent massa alts per la classe treballadora i perquè no solucionen la problemàtica per tota aquella gent que directament no pot accedir a lloguer, ja sigui perquè no té un contracte de treball indefinit, ja sigui perquè no pot pagar els mesos de fiança que li exigeixen els propietaris d'entrada, sobretot per totes aquelles persones joves, per a famílies monoparentals i per a persones que, per motius racistes, els propietaris no volen fer molt sovint contractes de lloguer.
20 minuts i les 9. Birding Natura i Endesa han instal·lat un dispositiu de radioseguiment a dos exemplars de duc al Baix Empordà. Aquests dos ducs se sumen al projecte de protecció de la biodiversitat. A través d'aquesta geolocalització volen observar el comportament d'aquesta espècie, registrar dades i informació que ajudin a millorar la seva preservació.
La captura i instal·lació del dispositiu, en el cas d'aquests dos exemplars, s'ha realitzat directament al camp, sense passar per un centre de recuperació. Segons el director general de Birding Natura, Jaume Balcells, l'ajuda de diversos observadors d'aus de la zona ha ajudat a la localització d'aquests dos exemplars.
Bueno, a la zona del Baix Empordà, per sort, hi ha naturalistes que estan fent seguiment de duc de fa temps i coneixen les seves zones, diguem, en què estan, les zones de nidificació, les zones que freqüenten. I a través d'aquestes persones i els seus coneixements ha sigut que s'ha fet la captura.
El geolocalitzador que se'ls ha instal·lat disposa d'un aparell que permet fer un seguiment remot i amb localització GPS. La informació que s'obtingui d'aquest dispositiu ha de permetre elaborar informes on s'especifiqui l'activitat diària de l'exemplar i l'evolució i les incidències. Els darrers estudis, segons Jaume Balcells, apunten a que la meitat de les morts que es produeixen en els exemplars de duc són degudes a causes no naturals, com la persecució directa, atropellaments, intoxicacions o electrocucions. La següent fase del projecte també preveu monitoritzar un niu mitjançant una càmera d'infrarrojos per verificar que els polls es desenvolupen de manera correcta.
I Maria, no ens movem del regne animal perquè Begú comença una nova campanya d'esterilització de gats domèstics. Per participar a la campanya, les persones interessades poden fer una preinscripció el 18 de gener de 4 a 7 a l'espai Mas d'en Pink. I després hauran de concertar cita amb la clínica veterinària. Què més en sabem, Maria?
L'associació ProGat Begú Esclanya, amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Begú, impulsen aquesta campanya. L'objectiu és evitar la proliferació d'aquests animals i poder controlar les colònies i aconseguir una millora de la qualitat ambiental. Per incentivar l'esterilització d'aquests animals, el consistori i l'entitat finançaran conjuntament la major part del cost d'aquesta intervenció quirúrgica. En el moment de realitzar la preinscripció, caldrà presentar obligatòriament el DNI per acreditar que s'està empadronat al municipi. A partir d'aquí, cada propietari haurà de contactar amb la clínica veterinària que participa en aquesta campanya per acordar el dia i l'hora de la intervenció. L'abandonament de gats i cadells fa que augmenti la feina de control de les colònies d'animals als voluntaris de ProGat Begú Esclanyà. El control de la natalitat, per tant, és bàsic per tal de disminuir l'abandonament i millorar la salut de l'animal. L'Ajuntament de Begú, a més, recorda a tots els veïns i veïnes que la Llei de Protecció dels Animals prohibeix l'enverinament i maltractament d'animals, sent considerat una falta greu que pot ser sancionada civilment i penal en el cas de descobrir l'infractor.
La Bisbal estrena dues minideixalleries per gestionar els petits residus. Des de mitjans del mes de desembre, la ciutadania de la Bisbal disposa d'aquestes dues minideixalleries per dipositar-hi petits residus que no s'han de recollir selectivament.
Les minideixalleries es troben instal·lades a l'avinguda del Mas Clarà, al costat del pavelló d'esports, i a l'avinguda Josep Irla, al costat del Parc 8 de Març. S'hi poden dipositar cartuixos de tinta, bombetes, piles, bateries, bolígrafs, carregadors, petits electrodomèstics i taps de plàstic. D'aquesta manera es vol fomentar el reciclatge i facilitar la gestió d'aquests petits residus quotidians. El Servei Municipal de Neteja i Recollida de Residus en fa la recollida i transporta a la deixalleria per tal que se'n faci la gestió corresponent.
I ara amb tu mateix, Sergi Villena, repassem l'actualitat esportiva del Baix Empordà. Són 3:15 del matí. Després de l'aturada de la majoria de competicions esportives durant les festes de Nadal, els últims dies hem tingut notícies relacionades amb la represa de moltes d'aquestes competicions. En l'àmbit comarcal, el Costa Brava i el Palamós en futbol o el Club Hoquei Palafrugell en hoquei patins han tornat a escena amb resultats no gaire bons pel que fa a la seva classificació actual.
Doncs sí, ara el repassem esmentant també que la tenista begurenca Paula Badosa ha començat amb bon peu la seva participació en el WTA 500 de Sydney. La baixempordanesa s'ha desfet en primera ronda de Yelena Ostapenko per 7-6 i 6-1 i espera seguir avançant en un torneig que li servirà de preparació per a l'Open d'Austràlia que comença dilluns vinent. Badosa es presenta en aquest primer gran slam de l'any amb moltes opcions de fer un bon paper. En futbol, el Costa Brava, que com ja hem anat explicant al nostre web, s'ha reforçat durant aquest mercat d'hivern amb diverses cares noves, només va poder sumar un punt en la seva visita al camp del San Fernando. El partit, disputat aquest dissabte passat, no va deixar mal regust als gironins, malgrat tot, ja que el gol de la Igualada el va fer un dels nous fitxatges, en Nua Marong, en el minut 91. Per tant, un punt aconseguit en l'últim sospir d'un partit que el San Fernando havia dominat durant moltes fases. A vegades també és bo sumar fent un partit discret, i més en el cas del Costa Brava, que necessita punts com sigui per allunyar-se de la part baixa del seu grup de la Primera Federació. El gol demostra que almenys no es van rendir i que van lluitar fins al final per treure'n rèdit. També en futbol, a Primera Catalana, el Palamós va obtenir un empat en el retorn de la competició en un partit jugat aquest diumenge al Municipal de Palamós. Els locals i el Llefià van empatar a 0 gols i es van repartir un punt per a cada conjunt. Si bé el joc del Degà no va ser brillant, durant la segona part es va mostrar molt incisiu i potser hauria merescut algun gol. Com en el cas del Costa Brava, tot el que sigui sumar és positiu, però els palamosins necessiten tornar a la part alta de la classificació el més aviat possible i el camí més curt sempre és el de les victòries. Pel que fa a l'hoquei patins, el corredor Mató Palafrugell, malauradament, no abandona de moment l'últim lloc de l'hoquei Lliga. En la seva visita a Igualada, els homes de Xavier García Balda van perdre per 4-2 i cada vegada tenen més complicat sortir de la zona de descens directe.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge es trarà una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar el ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Passen 3 minuts de 8:45 del matí. Som al Supermatí de Ràdio Capital. És dimarts i torno a la secció de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Bé, em sentiu bé?
Et sentim bé, però molt de retras.
Sí, jo també ho sento amb molt de delay.
Delay, això.
No sé si podem continuar o...
Sí, podem continuar sense conversar gaire.
Sense interactuar gaire. Sí. Molt bé.
No, doncs, però, no perquè realment entre l'espai des que jo parlo fins que tu... Que en l'espai des que jo parlo fins que tu respon podríem col·locar-hi una falca d'aquestes que busques tu, eh?
O dues.
Sí, sí, sí.
No. També podria ser.
Aviam, espera, abans de començar, vull fer-te una pregunta claríssima, que és que com estàs, com han anat les festes, com ha anat l'inici d'any i si et van portar moltes coses als Reis?
Els Reis no m'han portat gaires coses, el tió sí, s'ha portat una mica millor i vaig molt enfeinat, amb molta feina. Però bé, en general bé, sí.
Molt bé, doncs, bueno, mira.
Tot a puesto.
Mentre hi hagi feina...
Ai, sí.
Molt bé. És molt estrany, això. Vull dir, els oients deuen estar rient una mica. Bon, rient o se'ls deu haver quedat el somriure congelat escoltant aquest delay. En tot cas, titulars d'avui a la secció de tecnologia. Per començar, s'està fent el CES Vegas?
Sí, s'està fent, el que passa que no se sabia fins a l'últim moment, doncs clar, amb la pandèmia tot plegat és una mica com molt incert, hi ha esdeveniments tan importants que apleguen a tantes persones que no se saben ben bé si se podran celebrar fins a l'últim moment, no? I de fet hi havia molta incertesa, no? Si el CES de Las Vegas, que és la fira, per qui no sàpiga de què estem parlant, és la fira més important de tecnologia del món, i que se celebra just després de l'any nou, la primera setmana del mes de gener, els primers dies del mes de gener, doncs no se sabia fins a l'últim moment si es podia celebrar. Recordem que l'any passat es va haver de suspendre i es va fer tot pràcticament de manera virtual, amb conferències i presentacions online, reunions virtuals, etc. Una mica també com va passar amb el Mobile World Congress de Barcelona, el Mobile, vaja, que, per altra banda, també és el proper mes de febrer. Teòricament, si no passa res, i a veure com evoluciona la pandèmia, com evoluciona l'Omicron i aquestes noves variants que tenen 46 mutacions o no sé quantes més, que a veure com evolucionen, si es podrà celebrar en la data prevista o també s'haurà d'ajornar, com va passar també l'any passat cap a l'estiu, que va ser una edició una mica descafeinada també.
Ahir precisament els responsables del Mobile van anunciar que sí, que es faria, que la
sí,
intenció
sí,
mateix és fer-la.
Sí, però d'aquí un mes ja veurem. Això ja veurem com evoluciona, no? Però vaja, en tot cas, parlant del CES Las Vegas, sí que és veritat que s'ha pogut obrir presencialment la fira. Com dèiem, és la convocatòria més gran del sector de la tecnologia del món. A nivell de presentacions, la veritat és que no hi ha gaire novetat respecte a l'any passat. Estem parlant dels mateixos eixos a nivell tecnològic, que són la telefonia mòbil, amb el 5G com a protagonista. Aquí no hi ha hagut gaire variació. També tenim a nivell de cotxes intel·ligents, sobretot la irrupció, potser una mica més clara, del cotxe elèctric. Seria una mica la novetat. I després les grans pantalles. Les pantalles de televisió, que cada vegada són més grans, cada vegada tenen més polzades, cada vegada tenen més resolució, però que és una mica com els ordinadors i els mòbils, no? Que fa temps que no aporten res significativament nou. Tot més gran, tot més potent, tot més ràpid, tot amb més capacitat.
Quina és la mitjana de resolució de les pantalles de televisió ara mateix? La meva és de 55...
Ara em pilles, però sí, és fàcil trobar un, per un preu real relativament assequible en qualsevol botiga, qualsevol establiment, qualsevol web d'internet, doncs això, 50, 55. Però clar, també pensa que... Jo també aquí faig una reflexió, eh? Escolta, per què vols una pantalla de 55 polzades si tens un metro i mig per veure la tele a casa teva?
Doncs jo tinc un metre i mig i es veu fantàstic.
Què fas, Dani? Et quedaràs cegat, tu?
No, home, no, que això està molt avançat.
O agafaràs torticolitis, que aniràs,
tampoc.
Movent el cap damunt avall de la pantalla.
Tampoc. Mira, escolta, jo realment et canvia la vida. És a dir, la primera vegada que vaig veure la pantalla, aquesta pantallota, al menjador de casa, em vaig posar a riure, però vaig dir, què fem nosaltres amb una pantalla així de grossa? T'ho juro, la vaig veure. Vaig dir, hola. Però home, ara... Però ara realment ja t'hi acostumes i està molt bé, i està molt bé.
Sí, sí, sí. A veure, també és veritat que potser acostumats, segons qui, a pantalles molt petites, que gairebé havies de fer semiprismàtics, no?, per veure-les.
Sí.
Pues bueno,
o a les pantalles del mòbil, que cada vegada veiem més sèries. I més pel·lícules a les pantalles del mòbil.
Sí, sí, sí. No, jo, sense anar més lluny, jo faig servir la tablet. La tablet una mica amb una pantalla generosa, que gairebé és un portàtil, però vaja, que hi ha una diferència brutal, està claríssim, no? Però vaja, que com tot, no? que ara mateix tampoc hi ha gaire novetat en aquest sentit i en el seu moment, doncs, per exemple, sí que va ser una irrupció molt, molt gran el fet de les televisions intel·ligents, no? Els Smart TV, no? Que es podien connectar a internet, que podem accedir... Però ara ja això està una mica com que s'adona per suposat, no? Que qualsevol televisió és Smart TV i que no hi ha una gran novetat. Doncs bé, amb el CES de Las Vegas, què dèiem, no? Que sí, que se celebra, però també una mica a mig gas, perquè hi ha molts expositors, molts fabricants que han decidit no anar-hi i que estan fent presentacions online, estan fent presentacions de producte online i fins i tot hi ha molts mitjans de comunicació que estan cobrint les presentacions de manera telemàtica. És a dir, que no s'arrisquen i vaja, que que estan fent tot una mica a distància i mantenint les precaucions.
Sí, bé, i el que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas. No podíem, no podíem acabar aquesta notícia sense aquest tòpic de tota la vida. Altres novetats, altres notícies del dia a nivell tecnològic. Hi ha una nova funció de WhatsApp pels administradors de grup. Quina és aquesta funció?
Sí, doncs una que alguns agrairan i altres doncs directament criticaran.
Mm-hmm. Com
els administradors, clar, sí, sempre ha de tenir el punt en contra i el punt a favor. Aquesta funció, que encara no està llançada i que s'està provant en mode beta en algunes versions per Android, permetrà als administradors de grup que aquests, els administradors, vaja, puguin eliminar missatges de tothom. Fins ara, eliminar missatges de qualsevol grup de WhatsApp o de qualsevol chat, doncs només ho podia fer la mateixa persona que les enviava, no?, directament, i de fet no fa pas gaire tampoc, això es pot fer, eliminar els missatges per tots, no només per un mateix. Doncs bé, ara en els grups, o quan WhatsApp ho implementi de manera general, els administradors dels grups de WhatsApp podran eliminar missatges que considerin ofensius, inapropiats, que no van amb la temàtica del grup, digue-li com vulguis. No? Clar, que jo ara m'imagino, no?, els grups de WhatsApp dels papes, de les escoles, això pot ser una bendició. Perquè allà, no sé, jo crec que circula de tot, menys els horaris de les classes, no?
Sí.
Per dir alguna cosa, no? Però, bueno, posem el grup de WhatsApp de l'escola com podíem posar el grup de WhatsApp de redacció de Ràdio Capital, no? Jo què sé, per dir alguna cosa, per dir alguna cosa. Doncs bé, això, que els administradors podran esborrar missatges quan vulguin i ho podran fer, a més, de manera indiscriminada, és a dir, no tindrà cap límit en un principi, i els altres sí que tindran una notificació, la típica d'un missatge eliminat, que tindrà una mica la pista de que aquell missatge s'ha eliminat. Bé, això, dèiem, és una funció que està en prova encara, que no està, s'està provant amb Android, amb una versió beta, i tampoc hi ha una data oficial per al llançament. Se suposa que seran els propers mesos.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs bé, a veure quan s'aplica, perquè realment sí que seria una funció útil. I el que ja ha deixat de ser útil totalment, i fa temps, però ara del tot, són les BlackBerry, que ara deixen de funcionar.
Sí. Estan mortes des de fa molts anys, perquè quan va venir Apple s'ho va carregar tot i després també va venir primer el Samsung i s'ho van carregar tot i els Apple també. I mira, doncs les BlackBerry ja van perdre el mercat. Recordem que les BlackBerry van ser les primeres, els primers telèfons intel·ligents del mercat.
Sí, sí.
I mira, qui ho diria, no? Ara com han acabat. Doncs sí, des del 4 de gener que ja no funcionen. Ja no et pots connectar amb internet, ja no pots fer trucades, ja l'empresa ha decidit que fins aquí, que si tens una BlackBerry, que tens un aparell de museu.
Però és la volatilitat d'aquesta època, perquè una cosa que era tan essencial per la vida de molta gent com era una BlackBerry, ara no és res. I
Estem parlant de que eren els reis del mercat, literalment els reis del mercat, no fa ni 15 anys.
Sí, vull dir, d'aquí 15 anys és que està claríssim que tot el que tecnològic que puguem tocar ara mateix amb les mans, d'aquí 15 anys potser ha desaparegut tot. Android,
sí.
Tot.
Escolta, fins i tot... Escolta, Dani, ha desaparegut fins i tot el delay, eh?
Sí, és veritat, ja podem conversar. Sí. Bueno, aquestes coses que van passant de tant en tant en la tecnologia d'aquesta ràdio, però que anem resolent. Josep Lluís, doncs bé, tu havies tingut BlackBerry, entenc, eh?
No.
No?
No. Jo vaig entrar en el món dels telèfons intel·ligents directament amb Android i aquí m'he quedat.
Ah,
i no vull saber res més d'Apple ni de ningú. Me quedo amb Android.
Carai. molt bé.
Sí, sí,
jo,
sí.
Doncs jo m'estic mirant un iPhone.
Ah, no te passis, no et passis, no et llencis al costat fosc, home.
Home, no tan fosc. Aviam, sí, ara
sí,
mateix...
Tu saps que si entres no podràs sortir.
Això és veritat. Josep Lluís, doncs va, que vagi molt bé, que tinguis molt bona setmana i parlem dimarts que ve.
Vinga, que vagi bé, adeu.
I nosaltres, quan queda res poc més d'un minut per les 9 del matí, anem acabant el programa. Ho fem fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà. Marc, endavant.
El temps plujós que ahir dilluns va marcar la jornada baixempordanesa fins al migdia donarà pas a un dia més assolellat i amb tramuntana moderada, que anirà perdent la seva força i, mica en mica, obrirà portes a un nou episodi d'estabilitat anticiclònica. El fet que avui la tramuntana fluixi i guanyi terreny al sol suposarà que la temperatura mínima pugui baixar més i la màxima pugui pujar més. I anirem dels 2 graus mínims a la comarca als quasi 15 al migdia. La sensació de benestar tèrmic serà més agradable que ahir i tindrem un dia en general més benèvol. En dies propers tornarem a la batuta de l'anticicló, que dominarà tot el territori europeu, i tornarem a les jornades de morança de dies amb nits fredes, amb boires i temperatures baixes.
El Supermatí torna demà a les 8 del matí. Que tingueu molt bon dia, que gaudiu.